UFO Migdia amb Dolors Lleu.
Bon dia, és dimecres 13 de gener. Naomi Esteve, bon dia.
Molt bon dia.
Amb ella, com sempre, fem els titulars de la jornada. Començant per Xavier Pons Domènech, que avui ha passat pel programa La Ciutat. El cap de l'oposició a l'Ajuntament de Calella ha exigit conèixer en profunditat la proposta de comptes que prepara el govern de Montserrat Candini pel 2021 abans de decidir quin serà el posicionament d'Esquerra en el ple d'aprovació, que segons Pons Domènech es podria convocar de cara a la segona quinzena de febrer.
En una entrevista a La Ciutat ha dit que l'actual context de crisi impedeix afrontar la negociació com fins ara, limitada que l'oposició presenti propostes només a nivell d'inversió.
Núria Freixas va de número 13 de la CUP per les eleccions del 14 de febrer.
La regidora portaveu de la CUP Calella s'ha incorporat a la candidatura que emplaça Dolors Sabater, qui en les últimes hores ha demanat l'ajornament immediat de les eleccions per responsabilitat. Freixas, que anirà de número 13 a la llista per la circumscripció de Barcelona, ha assenyalat que la lluita antirepressiva serà un dels eixos de la seva acció política en la pròxima legislatura.
I dades d'atur, Calella tanca el 2020 amb una taxa del 18%.
El darrer mes de l'any va acabar Calella amb 1.649 calellencs i calellenques com a demandants d'ocupació, una xifra sensiblement superior a les dades del 2019. A la població repeteix la tendència generalitzada al conjunt de la comarca, on l'atur frega el 15% de mitjana.
I multes de 100 euros per circular dues persones en un mateix patinet elèctric.
La nova reforma del Codi de Circulació, en vigor des del passat 2 de gener, estableix que els patinets elèctrics tenen la consideració única plaça, el que significa que són només per a una sola persona. Els que circulin dos en un patinet podran ser sancionats amb multes, com dèiem, de 100 euros.
I avui us ho explica Ràdio Calella Televisió. El propietari dels banys, Lluís, creu que l'incendi va ser intencionat.
I ha apuntat a uns joves que s'havien instal·lat en el local dies abans com a culpables del foc i ha assegurat que hi ha un testimoni que provaria el seu relat. Lluís Pla ha explicat que té constància que allà s'hi feien festes i que ell mateix va notificar-ho a la policia local de Sant Pol de Mar divendres passat.
I pel que fa al temps, dimecres d'ambient assolellat i temperatures que s'han recuperat tímidament a Calella, amb màximes avui que arriben als 13 graus. Demà podrien tornar a baixar en una jornada amb més presència de núvols. Comencem. El cap de l'oposició a l'Ajuntament de Calella, el republicà Xavier Pons Domènech, ha reclamat un canvi en la dinàmica negociadora del pressupost municipal pel 2021 que el govern de Montserrat Candini encara no ha obert. Diu que l'actual context de crisi sanitària, social i econòmica exigeix un major coneixement de la proposta de comptes a nivell d'ingressos i despeses i no només d'inversió com fins ara, per així fer propostes i arribar a acords que repercuteixin en el conjunt de la població amb l'objectiu de la màxima recuperació. En una entrevista al programa La Ciutat, Pons Domènech ha lamentat que l'única informació que han rebut ha estat, pel moment, per mitjà d'un correu electrònic del portaveu Josep Torres, en què se'ls indica que el ple d'aprovació es convocarà per la segona quinzena de febrer, més tard del que apuntava ahir l'alcaldessa. La falta d'informació i també la poca predisposició a obrir-se a la col·laboració han estat dues de les crítiques que el líder d'Esquerra ha llançat a l'executiu, una tònica que mantenen des de l'inici de l'actual mandat municipal.
En diverses ocasions durant l'entrevista, Xavier Pons Domènech ha utilitzat la frase "fem-ho junts" adreçant-se al govern de Montserrat Candini. També li proposa i li demana, de cara a la negociació pressupostària dels comptes pel 2021, dels quals diu encara no n'han rebut cap informació. Adverteix que no s'avindran a limitar-se a enviar un llistat amb propostes d'inversió, sinó que voldran treballar en totes les partides, ingressos i també en despeses, i que en funció de això decidiran què hi voten.
Llavors nosaltres no tindrem cap inconvenient en aprovar-los. Evidentment, si ens avenim, per què no els hem d'aprovar?
El cap de l'oposició ha posat en qüestió les prioritats que ha tingut el govern a nivell d'inversió i despesa, posat d'exemple la campanya de promoció turística Calelles Més, que va costar 100.000 euros d'inici, als que s'hi han de sumar 15.000 euros de l'estudi sobre la repercussió que ha tingut. Segons Pons Domènech, s'ha encarregat a una empresa vinculada a l'agència Vitamine, alhora relacionada amb càrrecs polítics del partit.
A l'inici de l'entrevista, Pons Domènech ha anunciat que aquesta tarda se celebrarà la reunió del Consell d'Administració de Gesvia, que han forçat passat a Esquerra, Calella en Comú i la CUP per accedir a la informació relativa a les últimes decisions sobre aparcament i ha dit que proposaran, per exemple, que s'apliquin mesures al TOICA per garantir la rotació de vehicles, per exemple, amb un rellotge horari.
També ha reiterat la seva oposició al projecte de centre cívic a Can Saula, que Esquerra considera que s'ajustaria més a un espai de cultura. Pons Domènech retreu que això tampoc en tenen informació, que ni tan sols han pogut visitar la finca com sí han pogut fer altres entitats i que en tot cas la reclamaran perquè, segons avisat, no pot convertir-se en un museu del turisme 2.
No volem que sigui un museu del turisme 2 quan encara no sabem el que això repercuteix en quant a costos en el nostre ajuntament, no? I volem que quedi clar també, una vegada es posi a funcionar doncs, a Can Saula, doncs, també quins seran els costos per l'ajuntament doncs, mantenir aquesta casa. Uh-huh. I també hem de decebre el projecte de la intervenció que es farà dins de la casa. O sigui, sí que són diners que venen de la Diputació, però hem de tirar parets de terra, en bancs de terra, s'ha de modificar coses que hi ha a dins de la casa, que potser doncs, tenen més de 100 anys.
Pels republicans, les opcions d'ubicació del centre cívic són la fàbrica de Llobet Guri, amb un pla d'usos encara per desplegar, o l'espai mercat també pretès per l'espai Caixa. Pons Domènech ha posat de relleu, com d'insistent, han estat i encara són per aclarir el servei de recollida de la brossa, que s'està prestant correctament i segons contracte Calella. Després de la reunió amb l'empresa Orbacer, reconeix que els dubtes es dirigeixen a l'acció fiscalitzadora que ha de fet l'Ajuntament. Han demanat les actes de les reunions mensuals a les que hi ha assistir el regidor responsable i que s'han de recollir en actes.
Nosaltres estem demanant aquestes actes, que en principi són mensuals, i així podrem veure el que s'ha parlat i si la regidoria, en aquest cas, doncs està fent la fiscalització que li toca. Val? No podem carregar-ho tot a l'empresa Orbacer. També hem de saber si el govern està fent la seva tasca.
En aquest sentit, Pons Domènech avala la gestió d'Urbacer i assegura que per les informacions que tenen, no només Las Vegas estaria fent una mala gestió de la brossa.
La reunió que vam tenir doncs, amb l'empresa, juntament amb la regidoria i amb el personal de l'Ajuntament, així ho apunten. I a més, tal com vaig dir, doncs, sembla ser que no és l'únic hotel que ha dut a terme aquestes pràctiques.
Això ho saben vostès.
Això ens ho ha dit el personal de l'Ajuntament.
El cap de l'oposició ha replicat l'alcaldessa Montserrat Candini que ahir emplaçava tant Esquerra com a Calella en Comú a demostrar la seva voluntat de col·laboració lluitant per aconseguir diners dels pressupostos generals de l'Estat, com ha fet el seu PDeCAT, deia ahir Montserrat Candini. Pons Domènech li ha respost això.
Jo li dono la volta en això. Anem a practicar aquella política de poble. Avisi'm que vostè va a Madrid i que vol demanar una partida per la nostra ciutat. Després, com a Esquerra, podrem anar i fer força plegats. Això és una. I segona, si jo faig com l'alcaldessa i me'n vaig sense dir-li res a Madrid i busco una esmena per la meva ciutat i busco una ajuda per buscar l'Hotel Corona, ella que no portava programa, ella que es va mostrar en contra d'aquest projecte, el tirarà endavant si a mi m'envien els calés des de Madrid?
Xavier Pons Domènech no s'ha volgut pronunciar sobre la necessitat o no de posposar les eleccions perquè diu que la decisió s'ha de prendre en base a criteris científics. Això sí, ha dit que personalment li molesta que el PSC colli perquè se celebrin per interès propi.
La candidatura de la CUP Guanyem a les eleccions catalanes del 14 de febrer té empremta calellenca. Núria Freixas, la regidora portaveu del grup municipal Cupaire, ocupa la posició número 13 de la llista encapçalada per la badalonina Dolors Sabater. Ella i altres 8 persones han estat elegides per la pròpia militància per representar la territorial del Maresme barcelonès i, segons Freixas, la seva incorporació a llista és un reconeixement a la feina que s'està fent des de l'assemblea local. En declaracions a aquesta casa, Freixas ha destacat la vocació municipalista de la cap de llista de la CUP Guanyem, de Dolors Sabater, i ha defensat la necessitat de posposar els comicis, diu, per responsabilitat.
La regidora portaveu de la CUP Calella ha criticat el govern català per la seva mala gestió de la pandèmia que han portat a uns indicadors que obliguen ara a endarrerir la cita amb les urnes.
posposar les eleccions és conseqüència d'aquesta mala gestió. Si les coses estiguessin fetes diferents, es podria organitzar diferent, es podria fer diferent. Vull dir, el tema vacunes, el tema escoles, tot s'ha vist com s'obren les escoles, normalment que s'ha fet, i amb el tema vacunes igual, i amb mil casos de gestió que es primen a altres coses i no les persones i la seva de salut i seguretat.
A l'espera del que pugui decidir la taula de partits a finals de setmana sobre si es manté o no la data del 14 de febrer, quan els experts pronostiquen que s'estarà al pic de la tercera onada, Freixas ha parlat de quins seran els eixos polítics que la CUP Guanyem s'ha fixat de cara a la pròxima legislatura al Parlament de Catalunya.
Supera la legislatura és aquesta lluita antirepressiva que s'ha dut a terme, que perquè hi ha molts represaliats, 3.000 represaliats que durant aquests propers anys, propers mesos, rebran unes conseqüències i que llavors que estarà molt centrada en aquesta lluita antirepressiva. Que lluitant contra aquesta lluita antirepressiva, lluitem contra moltes altres conseqüències.
La regidora portaveu de la CUP anirà de número 13 a la llista per la circumscripció de Barcelona, que encapçala Dolors Sabater, qui va ser alcaldessa de Badalona. Ha assegurat que és tot un orgull formar part del projecte i que ella el lideri, i n'ha destacat la seva vocació municipalista.
La Dolors Sabater ha demostrat en la seva feina com a alcaldessa de Badalona una gran feina a nivell associatiu, a nivell social, i aquest vincle d'afinitat amb la CUP. Recalcar que no és cap fitxatge, és un pacte polític que s'ha arribat perquè la CUP volia aquesta ampliació. Doncs es va intentar parlar amb anticapitalistes, comunistes, Guanyem, llavors la relació actual ha sigut amb Guanyem i portant a terme això, doncs, que la Dolors Sabater sigui la cap de llista. Hi haurà un tàndem directe amb Carles Riera i el que repetim sempre és el projecte polític i no són les persones.
Freixas ha criticat l'estratègia contra la CUP que està desplegant el PDeCAT a Montserrat Candini, a qui recomana que destini els seus esforços a evitar l'entrada de partits feixistes al Parlament de Catalunya, com indiquen les enquestes.
Calella ha tancat l'any 2020 amb 1.549 aturats, 11 més que durant el mes de novembre, segons les darreres dades del report d'atur del Maresme, que elabora l'Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal. La nostra ciutat ha registrat aquest passat mes de desembre una taxa del 18,39%, un punt per sobre del mes de novembre, i uns percentatges superiors als d'ara fa un any. A la població es repeteix, Naomi, la tendència generalitzada al conjunt de la comarca, al conjunt del Maresme. L'atur frega el 15% de mitjana.
Només tres municipis de la comarca, que són Alella, Caldes d'Estrac i Sant Iscle de Vallalta, han acabat el 2020 amb xifres positives pel que fa a la variació intermensual de l'atur. Els 27 rangs trans sumen persones en situació de desocupació, arribant a nivell comarcal als 30.644 persones ha registrat a les oficines d'ocupació, 706 més que les de final de novembre i 5.763 més que el mateix període de l'any passat. A Pineda, l'atur ha crescut en 58 persones, situant el total als 2.792 habitants sense feina. A Santa Susana, l'atur també ha augmentat en 11 persones, on hi ha ara 240 ciutadans en situació de desocupació. I a Tordera, també la desocupació afecta 1.464 persones, una trentena més que en l'anterior mes. L'increment de la desocupació ha afectat a tots els sectors econòmics, sent la construcció la que ha registrat un augment més destacat, més de 5 punts, seguida de la indústria i els serveis. Els dos sectors reflecteixen una pujada del 2%. L'agricultura, un 1,78. També creix un 1,48 la demanda de feina entre el col·lectiu de persones registrades en ocupació anterior.
Una i 14 minuts. L'any 2021 ha vingut acompanyat d'una nova reforma estatal del Codi de Circulació, el que regula per primera vegada els patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat urbana. Així doncs, des del 2 de gener han passat a ser considerats aparells de mobilitat personal i han de complir les mateixes normes que la resta de vehicles. Una normativa que posa èmfasi, entre altres coses, a ser considerats única plaça, per tant, els patinets, el que significa, precisament significa això, és que són vehicles per a una sola persona, que no poden anar-hi més d'una persona, per exemple, dues persones. La infracció d'aquesta norma serà sancionada amb multes de 100 euros, una regulació més acurada de la que s'està aplicant a Calella des del 2017, quan es va modificar l'ordenança municipal de circulació per regular justament com es poden utilitzar aquests aparells elèctrics.
Aquesta regulació recull que els conductors no poden sobrepassar els 25 km/h, tampoc poden conduir sota els efectes de l'alcohol ni les drogues i no poden anar ni per voreres ni zones de vianants. Els conductors d'aquests vehicles tampoc poden fer ús d'auriculars ni del telèfon mòbil mentre s'està circulant. El primer tinent d'alcaldia i responsable de l'àrea de seguretat, Josep Torres, ha explicat que la nova normativa és una regulació més acurada del que ja recollia l'ordenança municipal de Calella del 2017. Des de llavors, aquí es prohibeix l'ús dels patinets elèctrics fora del nucli urbà. La principal novetat en relació amb la regulació municipal és que se sancionaran els patinets on hi vagin dues persones.
Aquests vehicles de mobilitat personal passen a ser vehicles. Uh-huh. I, per tant, la mateixa, diguéssim, idea que tenim que una moto no pot anar per la vorera o que un cotxe no pot anar per una vorera, per molt ample que sigui, doncs és exactament ara igual. Eh? O sigui, aquests vehicles, aquests patinets elèctrics, no poden fer res que, diguéssim, destorbin la tranquil·litat de les persones i posin en perill les persones. Per tant, han de circular per la calçada. Aquesta seria una mica la idea. O sigui, aquest concepte de dir no són vehicles com una bicicleta o com un patinet d'aquests petits, sinó són vehicles que poden tenir una velocitat important, poden arribar fins a 25 km per hora i, per tant, han de fer circular com si fos un vehicle qualsevol altre.
Torres ha reiterat que aquells vehicles que circulin per la vorera seran multats, tal com recull la nova regulació, aquells també que condueixin sota els efectes de les drogues o l'alcohol. Als seus conductors se'ls denunciarà amb una sanció de 500 euros i es procedirà a la immobilització i dipòsit de l'aparell elèctric.
Seran multats, òbviament, eh? Vull dir que en principi si parem aquests vehicles de mobilitat personal a un vehicle normal i corrent, estan supeditats a tot els, diguéssim, l'engranatge legal de qualsevol vehicle, perquè tu em poses, per exemple, la qüestió de les voreres, però és que fins i tot no es pot conduir sota efectes de les drogues, poden tenir aquí una sanció fins a 1.000 euros, no poden circular tampoc havent consumit alcohol, també hi ha una multa important, no poden utilitzar el mòbil, el telèfon mòbil, per tant, no poden utilitzar auriculars.
Pel que fa al certificat de circulació que acredit i que es compleixen els requisits tècnics contemplats al manual, no serà obligatori tenir-lo fins a d'aquí 2 anys de la publicació de la nova llei. Tampoc no és obligatòria la tinença d'una assegurança, però sí que és recomanable. D'aquesta normativa queden exempts els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda, com les cadires de rodes.
El propietari dels Banys Lluís de Sant Pol de Mar ha assegurat en declaracions al programa La Ciutat que l'incendi que va calcinar l'establiment va ser intencionat. Així de contundent ho ha dit Lluís Pla després d'explicar avui al programa La Ciutat que tenia constància que dins el restaurant hi vivien alguns joves des de feia uns dies i que va ser ell mateix qui ho va notificar a la policia local de Sant Pol el passat 8 de gener. Ha apuntat aquests joves com a culpables del foc i ha assegurat que hi ha un testimoni que provaria la seva hipòtesi. Amb tot, Pla ha lamentat el tràgic final de l'emblemàtic establiment i ha aprofitat per desmentir que hagi de cobrar una important indemnització per aquest incident.
El propietari de l'establiment, en desús des del passat juliol, ha dit que en tenir constància que hi vivia joves passant la nit a l'interior va notificar-ho a la policia local de Sant Pol. Això va ser el divendres passat, quan Pla assegura que uns quants joves van fer-hi una festa, on van fer inclús una foguera, i ha reiterat que la policia en tenia constància.
Notificar fa dies, em trucava telefònica i verbalment abans, o aquest verbalment no puc dir el dia exacte, que hi havia moviment de nens joves que anaven allà a col·locar-se i que havien encès foc i tot. I vaig dir, sisplau, baixeu allà a vigilar, perquè tinc por que m'hi fotin foc. Uh-huh. Vaig dir, hòstia, però sí que anaran foc al final, no? I fet, mira, el que ha passat. Però aquests xavals, quan sortien d'allà a l'estació, que creien molta problemàtica, s'anaven allà als banys, ella feien les seves festes i tot. Es col·locaven, encenien foc i feien de tot.
Pla ha relatat que era coneixedor de qui passava les nits allà. De fet, assegura haver avisat a un dels joves el dia anterior a l'incendi que ja no podria dormir més allà perquè anaven a desmuntar el local, motiu pel qual, segons el relat de Pla, el jove s'hauria enfadat i podria haver provocat el foc de manera intencionada.
Un d'ells es acaba de dormir, perquè jo tinc les fotos del llaç i tot, dormint. Okay. I li vaig dir al noi, el dia abans de cremar-se, li vaig dir, demà no podràs dormir aquí, potser en un altre lloc, perquè demà venim a desmuntar les fustes, que ens les emportem arenys. Mira, a la porta de darrere hi havia tres ampolles d'amoníac. Si tu estàs per allà fent una festa, tu no ens la fusta, però no ens entres el plàstic. O sigui, nosaltres creiem que va ser, especialment ja, que va ser provocat. Perquè tenim una... Bueno, si no puc dir-t'ho, si no, la policia em matarà. Entens?
Què és el que no pot dir,
senyor? Tenim un possible testimoni, no testimoni que sap la qui ha sigut, però estem intentant que ens ho digui.
També ha negat la rumologia que corre pel poble, que assegura que el mateix Pla hauria provocat l'incendi per cobrar una indemnització de l'assegurança. De fet, ha explicat que ni tan sols en tenia una que cobrís incendis.
I la gent de Sant Pol va dient i això ho he fet per cobrar l'assegura, imagina't. La gent és molt trapacera. És molt... Per això també vull deixar-ho aquí, constància. Només teníem un segur de responsabilitat civil per si algú es prenia mal, perquè nosaltres allà estàvem 24 hores al dia. Jo no hagués mai imaginat mai que podria haver-hi un incendi així.
Pla ha qualificat els danys amb més de 150.000 euros, el cost que va tenir la darrera reforma, i ha lamentat que 100 anys d'història finalitzin així.
Altres notícies coincidint amb la campanya de vacunació contra la Covid. Els Mossos estan alertant aquests dies d'una onada d'intents d'estafa a residències geriàtriques per obtenir diners a canvi del lliurament d'unes suposades vacunes. La policia catalana ha rebut un centenar d'avisos d'estafadors que telefonen a residències justament. Els demanen un ingrés econòmic urgent a canvi de lliurar-los les vacunes contra el coronavirus. Hi ha constància que s'han produït intents d'estafa similars també a cases particulars de gent gran. En el cas dels domicilis particulars, els estafadors diuen que es desplaçaran allà on viuen les persones per subministrar també les vacunes. Normalment les víctimes són vulnerables i viuen soles. Els delinqüents volen accedir al domicili per cobrar la vacuna o també per cometre un robatori. Els preus que demanen són sempre inferiors als 400 euros. I preservem el Maresme demana reunir-se amb la Comissió de Mobilitat per parlar del futur de l'autopista C32. Ho vol fer per saber què passarà un cop finalitzi la concessió amb Abertis el pròxim 31 d'agost. El portaveu de Preservem el Maresme, Antoni Esteban, torna a alertar que la Generalitat està buscant alternatives perquè els maresmencs hagin d'assumir part del cost de l'autopista un cop s'alliberin fins i tot els peatges. Constata que el govern català mai ha volgut la gratuïtat dels peatges i busca opcions, com per exemple allargar l'autopista o la implementació de l'anomenada vinyeta com a font d'ingrés pel seu manteniment. Per poder resoldre tots aquests temes, Preservem el Maresme ha demanat, com dèiem, una reunió amb la Comissió de Mobilitat de la comarca.
Net i Polit us ofereix el temps.
Doncs arribem al tram final de l'informatiu. Ho fem, com sempre, fent una ullada a la previsió meteorològica amb Quim Serra. Quim, bon dia, què ens expliques?
Hola, bon dia. Situació meteorològica tranquil·la, estable. Continuem, de fet, amb una setmana que ve marcada per l'absència de precipitacions, però això sí, per temperatures encara força baixes, sobretot el que són les nits i matinades, especialment aquesta passada nit. Concretament hem tornat a tenir valors per sota dels 0 graus a les fondalades de l'interior del Maresme, mentre que a prop de la costa la temperatura ha pujat una mica i ha quedat situada entre els 3 i els 4 graus. Tot això, l'ambient és força fred. Pel que fa a la previsió del dia d'avui, domini del sol, algun bolet prim poc important, vents fluixos i situació marítima tranquil·la. Demà 3/4 del mateix i també demà passat. Per tant, continuarem amb una situació dominada per l'absència de pluges. No hi haurà precipitacions ni durant els dos propers dies ni tampoc durant el cap de setmana. Però això sí, ens haurem d'abrigar sobretot a les nits i les matinades perquè l'ambient continuarà força fred.
Net i Polit us ha ofert el temps. En la situació actual, Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. A Net i Polit disposem de dispensadors manuals per als clients dels establiments amb muntatge gratuït a paret del vostre establiment a l'adquirir els nostres productes hidroalcohòlics. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074, i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
5 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda. Naomi Esteve, gràcies. Fins demà.
Fins demà.
També agraïments a Víctor Riera, que ens ha acompanyat als controls tècnics. Tots tres, i tornarem demà amb més notícies. Ho farem puntuals a la una, com cada dia. Fins llavors, recordeu que podeu seguir informats, amatents a l'actualitat local, a través del nostre portal de notícies, que és radiocalellatv.cat. Fins demà. Adeu.
Recupera l'informatiu a radiocalellatv.cat.